4 i 39 minuts, a aquesta hora, a la Tribu de Catalunya Ràdio, tenim la Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de la Universitat de Girona. Cristina, com estàs?
Molt bé.
Aquesta setmana, Cristina, hem tingut un incident que ens ha deixat a tots desolats com a societat. Dilluns, un nen de 13 anys va entrar en una escola de Barcelona, un institut, el seu, i després de ferir una professora i alguns alumnes, va matar un dels professors. Molt poc després, potser massa, ja se'ns va dir que això havia estat causat per un brot psicòtic, però hem de veure si hem d'anar més enllà d'això o ens hem de quedar en el brot psicòtic. Dimecres, per exemple, un col·lectiu de professors es va manifestar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per recordar el professor de l'Institut Joan Fuster, per demanar més inversió en psicopedagogs i en prevenció, i per demanar, finalment, també la dimissió de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per haver dit que aquest era un fet aïllat. El mateix dilluns, aquí a la tarda, parlàvem amb un professor d'institut i ens deia que, efectivament, tenia aquesta sensació. Això no és un fet aïllat. La violència va en augment a les aules i alguns professors se senten desemparats.
Sí, que difícil, oi, el que tenim sobre la taula? Que difícil el que tenim, no només a les escoles, sinó el repte com a societat, no només d'on anem, sinó fins a on hem pogut arribar. Malgrat això, i ja sé que és molt fàcil dir-ho des de fora, i penseu que no estic a fora, perquè, entre altres coses, sóc docent, i perquè, a més, formo part d'aquesta societat, i, per tant, cap de nosaltres, cap ningú de nosaltres està fora d'aquest problema. Malgrat això, penso... I això que altres vegades he estat crítica amb la consellera, que no és moment de demanar-ne la dimissió. Que no és moment, a més, de quedar-nos massa penjat de les paraules, perquè és una situació tan extrema, que requereix de resposta perquè tothom la vol, per quedar-nos tranquils, allò per dir, bueno, necessitem saber què ha passat. Això sempre que passa alguna tragèdia. O senzillament un fet més normal, o menys agressiu, diríem, que no li puguem posar l'etiqueta de tragèdia. Necessitem respostes, però a l'hora de donar respostes, aquestes no poden ser categòriques, això estic d'acord amb els que reclamen hem d'anar més enllà, però alhora també requereix que no es pugui mantenir un equilibri perfecte en el que és poder donar la informació, poder explicar què ha passat i fer-ho de manera, jo ja no diré prou correcta, sinó prou encertada, perquè és massa aviat. Hem d'analitzar molt més enllà. Ara bé, dit això, és cert que nosaltres, en certa manera, i ara la paraula no serà ben trobada, però no en tinc una altra, ens tranquil·litza pensar que és una cosa excepcional. És el fet de dir, mira, ha estat un brot psicòtic o no, després van dir que no, o potser sí, no ho sé, no hi entenc, no sóc del ram, però que té alguna cosa a veure amb una malaltia mental. Però pensem que, malgrat l'explicació única que es pugui donar sigui aquesta, que ja ho veurem amb el temps si és, això no treu que hem d'analitzar totes les circumstàncies que han portat a que aquest brot no fos detectat. Si, a veure, si és un brot, potser la seva pròpia definició diu que és difícil, potser, de detectar-ho abans, però, en tot cas, les circumstàncies que hagin engrandit o hagin fet més possible que això passés. I això, les responsabilitats són de molts i de moltes, És a dir, és de moltes més instàncies, dels molts més actors, que no només els directament implicats. I això vol una revisió molt fonda, Xavi, molt fonda.
Sembla que quedar-nos amb la resposta mèdica, perquè, efectivament, necessitem respostes. Quedar-nos amb la resposta mèdica fa la sensació que pot ser quedar-nos amb la resposta superficial.
Exacte,
no?
Exacte,
més enllà d'això, més enllà del brot psicòtic, què hi ha?
Exacte.
Què hi ha? Hi ha un entorn, hi ha una escola, hi ha un institut, hi ha uns pares, hi ha una família...
Tenim una manera de funcionar com a societat, és a dir, tots els actors socials en aquest sentit estem implicats. Sabeu que moltes vegades aquí parlem de com socialitzem, no? Una manera de socialitzar, és dir-ho d'una altra manera, és dir com criem. I les criatures són el resultat de tots aquells inputs, de tot allò que veuen de l'entorn en el que es mouen. Evidentment, la família és fonamental, també hem parlat de la televisió, i qui diu la televisió, doncs els videojocs, el no sé què, l'accés que tenen a diferents formes, a imatges i formes de comunicació, però també el grup d'amics, evidentment l'escola, i en última instància, a més, si hi ha aquells experts que puguin estar relacionats amb la salut d'aquest xicot. Això no vol dir que aquest cas sigui excepcional, que jo penso que és excepcional, no treu que no hàgim de fer un debat a banda, però no ara, no lligat amb això necessàriament, sobre si està pujant la violència a les escoles. Perquè crec que barrejar les dues coses o fer servir, com diríem, de bandera aquest cas, per això em sembla que ens porta per mal camí. Per què? Perquè, en tot cas, si parlem de la violència en general, té molts altres àmbits, moltes altres formes d'expressió que no necessàriament es tradueixen amb això que ha passat aquí. I això no és que sigui nou, eh? Això, si mirem el món en general, déu-n'hi-do, lo habitual que s'està fent, sense que sigui una cosa, és a dir, no podem dir que és excepcional, podem encara seguir dient que són casos aïllats, però bueno, ja hi ha un degutall a nivell mundial que ens diu que alguna cosa no està anant prou bé.
Si et mires el món, sí, si et mires Catalunya, si mires Espanya, això era la primera vegada que passava...
De moment semblava una bassa d'oli.
Mort, sí. Assassinat, vaja, sí. En una aula. Ara, aquí hi ha una altra cosa, que no arriba a aquest extrem, hi ha una altra cosa, que és les intimidacions, les amenaces, fins i tot. Ens explicava el professor que ens acompanyava dilluns d'una companya seva que li havien descargolat les rodes del cotxe a una companya de l'institut, a una professora, amb la finalitat òbvia de provocar-li un accident, cosa que van aconseguir, aquest tipus de coses. Això... demana què? Més autoritat? Més autoritat pels mestres? Més autoritat pels centres?
Això demana un canvi de valors. I el canvi de valors s'ha de produir amb educació i no només amb recursos. Què vol dir un canvi de valors? Tota la societat ha de començar per respectar la figura del mestre. Haurà d'anar acompanyat de lleis que això ho recolzin, però recordeu que ja vam tenir un canvi legislatiu que consideren el mestre una autoritat, com si fos un policia, com si, és a dir, no estàs d'igual a igual i, per tant, una agressió suposa que això el situa en millor posició, però el situa en millor posició a l'hora de, quan ja s'ha fet, diríem, poder-se defensar, però no pas el manté fora de la probabilitat o del risc d'aquesta agressió. Això només
aquest canvi legislatiu fa que augmentin les penes, augmentin
exacte,
les condemnes, però no
això,
és un element de prevenció.
La majoria de pares, ni la majoria, perquè en aquest cas es va fer bàsicament perquè alguns pares, o sabia, no sé si ara posar de moda, però es anava, hi havia cada vegada més conflicte i era més habitual que pares es pensessin que podien agredir professors, però a més és que el que necessitem és entendre d'una manera diferent la relació a l'aula entre alumnes i professors. I jo crec que això ho hem d'analitzar molt bé entre tots. I ja fa temps que cal que ho analitzem. Per què? Jo m'he arribat a trobar, fins i tot, una vegada jo vaig passar por a l'aula, i estic a la universitat, una vegada que vaig expulsar un alumne. I parlant clar, em vaig acollonir.
A
la universitat. I clar, tampoc és molt habitual que els expulsin però jo tinc bastant mal gènit, diríem. Que no és mal gènit, és una manera, diríem, de no dir-ho bé, però en tot cas, jo no, el que no penso permetre és segons quines coses que no es facin a l'aula. I els alumnes també es van esporuguir perquè la situació... I després va acabar amb res, per sort, i aquesta persona va demanar disculpes i aquí un mal moment, diríem, el pot tenir tothom. Clar, has d'haver viscut això per entendre els professors que t'estan dient això. Perquè, clar, en el meu cas ha estat un cas aïllat i no conto que es torni a repetir. Jo no visc pensant que es pot tornar a repetir. Però hi ha molts alumnes d'altres... molts professors, vull dir, d'altres centres, i sobretot, no a la universitat, a la secundària, que s'ho poden passar molt i molt malament cada dia de la seva vida. Perquè a l'aula hi ha els mateixos alumnes i ells han de... anar a la mateixa aula, diríem, en què la situació no s'ha resolt. I no es resol perquè hem entès malament, i això està arribant a la universitat també, hem entès malament com s'ha d'establir la relació professor-alumne i, sobretot, la del centre amb els alumnes. Els alumnes no tenen els mateixos drets com professor. I això, hi ha gent que l'esgarrifa pensar això. Doncs, perdoneu, no tenen els mateixos drets. Tots tenim els mateixos drets en democràcia. Però a l'aula, l'aula no és una democràcia. No pot ser-ho de cap de les maneres.
Mira, justament...
Hi ha d'haver-hi una figura d'autoritat.
Sobre això ens ha trucat un professor de llengua catalana, des d'Eivissa, i ens ha dit que el que cal és demanar també responsabilitat als menors. Pregunta, es pot demanar responsabilitat, això, als menors? Responsabilitat des del punt de vista legal... Els menors de 14 anys hem après, per si no ho sabíem, aquesta setmana, que no. Però m'imagino que a l'aula, clar, que es poden demanar responsabilitats.
I tant. A més, a veure, la responsabilitat que es demana ha d'anar acompanyada del creixement de la persona. El nostre món ha decidit que no n'han de tenir de legal, i em sembla bé, perquè encara no som plenament responsables. Si no som plenament responsables, aquesta responsabilitat passa en diferit per la família, passa en diferit pels professionals i per l'administració, per dir-ho d'alguna manera, que són els que fan de paraigües algú que està en creixement fins que se suposa que ha arribat a la plenitud de la seva ciutadania, per dir-ho d'alguna manera, tant en drets com en responsabilitats. Però a les criatures se'ls ha de demanar responsabilitats pel que fan. Les criatures han de saber que té efectes els comportaments negatius. I això no serveix només parlant. En aquí sí que no serveix només de paraula, dir-los això està malament. Hem de recuperar, i la paraula càstig, clar, és nefasta, jo no diré càstig, però hem de poder fer entendre en els nois i noies d'aquest país que cada acte té unes conseqüències. I hi ha conseqüències que no seran volgudes per ells, que no seran satisfactòries per ells, si el comportament lesiona d'alguna manera els altres. Perquè és l'única manera que tenim de que no s'enfoquin només en el que ells volen i ells necessiten i entenguin que han de respectar què és la comunitat.
I hem de poder demanar responsabilitat als pares. En el cas concret d'aquesta criatura, sembla que ara mateix el que s'ha produït és que hi ha hagut una intervenció de l'administració, del govern, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, la DGAIA, està estudiant el cas i podria, en el pitjor dels casos pel nen, determinar el seu ingrés en un centre de menors, no, un centre d'acolliment, que és com es denomina.
Sí.
Això significaria que els pares ja no podrien conviure amb el seu fill.
Decisió difícil, eh? Decisió molt difícil.
Per una acció que ha comès el seu fill,
sí,
no ells.
Sí, jo entenc que aquí, suposo i entenc, i a més estic segura que la DGAIA estarà fent tot el possible per entendre què és el que millor pot anar en aquest cas. Penseu que no podem tenir tota la informació ni de bon tros, perquè hi ha informació que és directament de l'àmbit privat, i en aquest sentit fins i tot mèdic, tant d'uns com dels altres. I per tant, fer judicis de valors sense tenir aquesta informació és molt difícil dir si això serà el millor o el pitjor. Nosaltres, jo sóc partidària que sempre les criatures estiguin amb els seus pares, però hi ha vegades en què això no és possible. Anant més enllà, el que tu em demanaves de la pregunta de fons, si ens anem un any enrere, us en recordeu que em sembla que ara no, jo diré Stuttgart i no era Stuttgart, a una ciutat alemanya, una criatura va fer també, 2 anys enrere, un desastre d'aquests, o sigui, va entrar en el seu institut amb una escopeta. Un any després del fet, o 2 anys, era l'any passat, van imputar els pares. És a dir, l'administració de, no sé si era l'Ajuntament del poble, va demanar responsabilitats als pares perquè l'escopeta amb la que ho havia fet era del pare i no estava tancada, del pare o de la mare, crec que del pare, però no ho puc assegurar, no estava tancada amb clau i, per tant, el nano, l'escopeta o el fusell o el que fos, el que agafés, no sé, o la pistola, el que agafés. Fixa't, això estava passant el mateix any, fa un any, a Alemanya, i a la vegada teníem el cas aquest americà, us en recordeu el cas aquest de la Fluenza? Us en recordeu d'aquest nano que va anar, no sé si anava borratxo o no, però en tot cas va atropellar 3 persones i les va matar. I el van deixar lliure perquè van dir que el seu pare, com que no l'havia educat bé, ell no tenia per què ser responsable. Això ha passat als Estats Units, amb judici inclòs, amb tota, i senzillament no se li han exigit responsabilitats. Aquest és un debat molt gros. Qui és responsable de què? En el cas americà, jo crec que la criatura és responsable perquè a més tenia, no me'n recordo, 16 anys. Quan parlem de 12, 13 anys, sabeu que aquí hi ha un debat a Europa que es recomana, hi ha països en què amb 10 anys, em sembla que és Anglaterra, i no sé si Irlanda, amb 10 anys, que van canviar la legislació a cop calent per un cas que va haver-hi horrorós d'un nano de 9, 10 anys que va matar una altra criatura. Doncs, ja poden passar per un judici i tenen fins i tot responsabilitats penals, i en altres en què es debat fins a quin punt el pare té aquesta o no aquesta responsabilitat. Què és el que penso, independentment de que crec que hem de seguir, jo diria, parlant-ne molt i analitzant-ho amb molta reflexió i molta tranquil·litat. Penso que les responsabilitats són compartides i que com a pares no podem defugir de quines són les nostres responsabilitats. Però això no vol dir que es puguin mesurar de la mateixa manera en tots els casos. perquè no té res a veure, o cada cas és diferent, i a més a més, hi ha casos en els que el procés es produeix de tal manera que no sé fins a quin punt són imputables els pares.
Sí, perquè, per exemple, en el cas d'Alemanya, li pots demanar responsabilitat als pares per tinença il·legal d'una arma o per una compra il·legal d'una arma, però en cap cas per l'homicidi que hagi comès el seu fill, que són dos delictes diferents. No?
I també, a banda d'això, què fem? Què ens plantegem? Un examen per veure si els pares han ensenyat bé els valors que cal de respecte als altres en els fills? Perquè també pot ser, ens podem trobar casos en què hi hagi pares que ho han fet el millor possible. Els pares sempre fan el millor que poden. No hi ha una escola de pares, i això ha estat sempre així. Però alhora que aquest nano hagi optat per una via diferent a la que li han ensenyat els seus pares, això també ho hem de contemplar. És a dir, són moltes les variables, són moltes les maneres en què es poden... I dos fets que poden semblar molt iguals, el que amaguen a darrere poden ser situacions completament diferents. Jo porto tota la setmana, i pensava que no ho faria mai, bueno, no sé per què dic això, perquè jo sempre xerro, i això ho he dit un munt de vegades abans d'això, hi ha una pel·lícula que es diu Tenemos que hablar de Kevin, ¿vale? We have to talk about Kevin.
Sí.
Aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, em va esgarrifar. No pensant que ens trobaríem amb una cosa tan semblant. També és una criatura que mata en un institut, fa una matança. La pel·lícula esborrona. Però esborrona no pels fets, que ja són prou tràgics, eh? Ja és una cosa que deixa prou mal cos, sinó per com està explicada. Us la recomano a tothom, perquè és la mare qui ho explica. És, i a més és la Tilda Swift, o... Bueno, jo tinc un anglès macarrònic, eh? No sé com es pronuncia.
Tilda Swinton.
O això, jo li dic Swift, imagina, li canvio el nom i tot. Bueno, una alta prima seca pel roja, que ho fa que t'hi mores. I no, mai millor dit, eh? Perquè et mores de pena des del primer minut de la pel·lícula a l'últim. Però no es tracta de la llagrimeta, es tracta de com t'arriba a fer reflexionar el que veus en aquella cinta.
I això és el que hem fet aquesta tarda, reflexionar amb la Cristina Sánchez Miret sobre els fets que van passar dilluns en aquest institut de Barcelona. Repetim la recomanació, per si teniu ganes de veure-la, Tenemos que hablar de Kevin. Cristina, fins a la setmana que ve. Adéu-siau.
Molt bé. Adéu-siau. Catalunya.